A COPE Catalunya i Andorra, converses gastronòmiques amb Paco Basso.
Molt bon dia, família, què tal, com esteu? Primer de tot, salut, com sempre. Com han anat aquestes festes? Bé, suposo que haureu fet bondat. Jo almenys n'he fet. Crec que el màxim a la taula érem 4 un dia. Els altres dies érem 2, jo sol. Jo entenc que a vegades és difícil. Ens han permès fins a 10, no? Però suposo que més no, no? Doncs si heu fet bondat, esteu sants. I si esteu sants vol dir que la cosa ha funcionat. Avui, després de totes aquestes festes, que ja ha acabat totes les festes, farem un programa especial, si us sembla i em permeteu. Farem un programa gastronòmic, parlarem de llibres, parlarem de periodisme i parlarem de molt de temes que ens fan gràcia. Però ara, què us sembla? Un bon consell.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Amb el que suposo que no haureu fet tanta bondades amb el menjar, però que no passa res. Ara ja Genciana ens en parlarà en aquest programa també. Què hem de fer ara? Ara sí, haurem de fer bondat culinària, o sigui, tot el que ens hem passat, doncs mira ara de transformar-ho en pocs greixos, en pocs grasses, en poc... en fi, jo no sóc dietètic, per tant no ho puc saber. Avui tenim un convidat especial, avui serà un programa especial, ho hem dit, després de festes. Tenim un periodista, amic primer, amic, periodista, doctor en Ciències de la Informació, o sigui que no parlem de qualsevol periodisme, escriptor, i que segurament els que escolteu habitualment aquesta emissora també el coneixeu perquè té un programa els divendres a la 1:30 a COPE Catalunya i Andorra. Àngel Rodríguez, bon dia.
Hola, què tal, Paco, com estàs?
Tu vas començar com a periodista de jovenet, no?, a Ràdio Sal.
Mira,
però vas començar amb aquest tema o tu volies ser una altra cosa?
No, per ser exactes, jo vaig començar a Ràdio Saturn.
Ah, val.
Que era l'emissora municipal de Cassà de la Selva, que en Joaquim Dausà, que tu el coneixes, doncs Joaquim Cassà, no era?
En Cassà, en Quim, li deia.
Joaquim
Molt
Cassà.
Bona persona.
Doncs en Joaquim Cassà tenia una emissora de ràdio a casa seva, al carrer Martí Dausà, ara me'n recordo, al carrer Martí Dausà. I ell tenia una emissora a casa seva amb un despatx molt maca, per cert, i li va posar el nom de Ràdio Saturn, que va començar a emetre en autoperdis, però una curta.
Ostres!
Sí, i llavors es va emetre ja per FM, i era l'emissora local, i me'n recordo que era molt guapo allò, perquè tenia discos molt bons, saps per què? Perquè era el disjòquei del Sir Thomas.
Ah, clar, home, tu diràs així.
I aleshores hi havia un acord amb el Sir Thomas, que els discos doncs els podia posar a Ràdio Saturn. I recordo que una de les cançons que em va impressionar molt, que és una de les cançons que sempre m'ha quedat a la vida, és aquell del Western Girls de Pet Shop Boys,
sí.
Perquè abans de sortir a Espanya, nosaltres a Ràdio Saturn de Cassà ja la posàvem perquè aleshores hi havia els discos d'importació. Que aquí hi havia, no és per fer propaganda, perquè ja no existeix, en Miquel Bardala,
el nou disc,
doncs llavors hi anaven els millors discjòqueis de la Costa Brava. I hi havia els discos d'importació, que eren els que portaven aquí. Això, el que ens escolta ara, molt de jovent, no deu saber
el que és. Era l'any 80 i poc.
82, 83.
80 i poc.
I llavors, esclar, presentaves ja discos molt que no havien sortit aquí, però recordo el Western Girls aquell, que era més una versió, va sortir diferent que la que va sortir a Espanya, no? I jo vaig començar ja els diumenges a la tarda, mentre la gent anava de la meva edat anava a la discoteca, el Màquina, en aquella època, o la Gazzara, doncs un servidor se n'anava a Cassà de la Selva, agafava l'autobús de Sala Girona i de Girona a Cassà, que era la Sarfa, i els diumenges començava a les 4 fins allà a 7:45, i era un programa musical i de notícies del cor, també feia, que l'estrella d'una revista que es deia Garbo, aleshores.
I tant.
I després també notícies curioses, bé, una mica intentava que fos una mica de magazine i música, i així ens vaig començar a Ràdio Saturn a Casa de la Selva, i després a Ràdio Sal.
Ràdio Sal.
Ràdio Grup.
Ràdio Grup.
L'emissora del GIG.
Ràdio Girona.
Ràdio Girona. Després a Ràdio Marina, vaig estar-hi un estiu. Ràdio Palamós, vaig estar 2 anys i mig a Ràdio Palamós. Després vaig estar a la COPE amb l'amic Lluís Arter, que va ser una època molt maca.
A l'època d'aquí Girona, COPE i Girona?
No, Figueres, a Figueres.
Ah, estàveu a Figueres.
Sí, jo ja havia ja començava a treballar al Bisbat de Girona.
Val.
Quan vaig acabar a Ràdio Palamós vaig estar-hi 2 anys i mig. Vaig tenir la possibilitat d'entrar al Bisbat de Girona a l'estudi de ràdio, que des de l'estudi de ràdio doncs es feien programes de ràdio per diferents emissores de ràdio, com el Mirall ara actualment, o Església Viva, que també per les altres emissores, i aquell estiu recordo que faltava gent, faltava una persona per fer substitucions a la COPE, era l'any 1982, a Figueres, i el director d'aleshores...
82 estaves, no, a Saturn.
Exacte, el 1992, l'any de les Olimpiades, doncs hi havia el director, en Carles Sánchez, que doncs em va proposar anar a fer substitucions d'estiu, i aleshores el senyor Lluís Artera, el cap de programes i d'emissions. I doncs ja ens vam conèixer allà amb en Lluís, i ja vaig estar a COPE i Figueres, i després he seguit el Bisbat, que porto ja aquest any, el mes de maig, el 5 de maig, farà 30 anys.
Si tu hi fas 2 programes...
Bé, actualment, sí, actualment al Bisbat tenim un estudi de ràdio, i faig el Mirall, que és aquest programa que s'escolta els divendres a 2:45, i després faig un altre que es diu Església Viva, que si fa no fa és el mateix, per una 22 emissores locals.
És a dir, que surts per moltes emissores.
Exacte.
Però el que fas el divendres el fas només per COPE.
Exacte.
Per COPE Catalunya i Andorra.
Sí, exacte. Però té moltes similituds amb l'altre, amb el d'Església Viva, que també per altres emissores locals. D'aquí a Girona també n'hi ha alguna. Sí,
i com et va venir la idea de fer d'escriptor? Perquè bueno, sempre jo... has fet de locutor, de periodista...
Jo, més que escriptor, sóc periodista. Jo crec que l'escriptor és el que escriu llibres. Crec que és aquest,
bueno,
l'escriptor.
Però tu, per fer, per exemple, el que parlarem avui, 365 dies amb Maria, has hagut de fer de periodista,
sí,
lògicament. Però clar, l'has hagut d'escriure.
Sí, però jo crec que l'escriptor és el que fi novel·les.
Sí?
És la meva opinió.
Vale.
Bueno, però com me va venir escriure llibres?
Sí.
Bé, perquè a mi sempre m'ha agradat molt el que és la tradició popular. I aleshores ha sigut una manera del tot el que és el folklore, festes i tot això. I sempre m'havia agradat, i mira, quan vaig entrar al Bisbat de Girona, hi va haver una cosa que sempre m'havia agradat de petit, que eren els santuaris.
Uh-huh.
I vaig proposar fer un llibre de santuaris de Girona, que va ser el Maria els Santuaris del Bisbat de Girona. I va sortir, crec, el 94, i llavors, mira, d'aquí ha anat continuant.
Quants n'has fet ja? Amb aquest que presentem avui?
Podríem calcular de grossos, uns 6 o 7, i després hi ha unes biografies que són més petites, potser uns 10 en total.
Clar, l'avantatge és que has fet sempre com aquest. És un llibre que què fa? 15 d'altura?
Aquest llibre...
És portable, això.
Aquest llibret, jo vaig proposar a l'editorial, per sort em varen fer cas, de que fos un llibre petit de tauleta de nit.
Clar.
És el llibre típic per tenir-lo a la tauleta de nit quan t'aixeques i et despertes, i llavors llegir la Mare de Déu del dia. Aquí hi ha 365 Mares de Déus que es veneren a Catalunya, i la idea és que tu cada dia al dematí, quan t'aixequis, doncs llegeixis l'advocació. L'advocació és el nom de la imatge de la Mare de Déu del dia. O n'hi ha, jo tinc un amic meu que em diu, no, jo ho faig quan me'n vaig a dormir. Doncs mira, tu te'n vas a dormir. O d'altres que diuen, jo llegeixo la de l'endemà.
Explica'ns el del dia d'avui. Avui és dia 8, no? No, perdó, el dimecres, és dimecres dia 10, 12? És que he perdut jo el...
Quin
dia 13. És que he perdut jo el nom,
mira,
ja, eh?
Mira, avui és la Mare de Déu de la Soledat.
Ostres,
en el llibre.
Avui
en el
ens tocarà estar sols.
En el llibre.
Bueno.
I aquesta es venera a Cel Venera, a la Segarra, a la diòcesi d'Urgell. I doncs mira, aquí explico't una mica la història d'aquesta imatge de la Mare de Déu. La pleca el celebren el quart diumenge de Quaresma. I bé, tots els diferents noms que té la Soledat. La Mare de Déu de la Soledat també se la coneix per la Mare de Déu de l'Angoixa, dels Dolors, de la Pietat, de la Transfixió, fins i tot. Bé, explico't una mica la tradició, després els goigs. Els goigs són uns càntics que hi ha dedicats a sants o mares de Déus, i després una frase d'alguna cita catalana o sobre la Mare de Déu, o també n'hi ha que no són catalans, eh? També hi ha papes i filòsofs, escriptors espanyols, també hi ha poesia en castellà, etc.
I n'hi ha més de 365 de Maria?
Sí, home, i tant. N'hi ha moltes. Hi ha moltes imatges de la Mare de Déu. Pensem que cada parròquia, cada església té una imatge de la Mare de Déu. Jo el que he intentat, almenys, posar les més conegudes. Sí. Però són imatges que tant es poden venerar en santuaris com parròquies, com esglésies, com carrers. Imatges. Hi ha alguna imatge, per exemple, que la pots veure al carrer, no? A Lleida n'hi ha una, per exemple, que surt. Hi ha una imatge molt curiosa, que és la Mare de Déu del Bon Camí, que està en una carretera direcció a Vic, que està en una mena de poste, no? I els cotxes, quan passen, piten. Perquè és tradició, piten el clàxon, perquè és tradició que la Mare de Déu els empararà i arribaran a bon camí. Per això se li diu la Mare de Déu del Bon Camí, arribaran bé a casa seva.
Clar.
I diuen que si en el cotxe hi van tres persones han de fer tres pitades de clàxon. Doncs mira, és una tradició.
Sí, són curiositats.
Són curiositats. Que... Aquesta la poso per Sant Cristòfol, que és el patró dels automobilistes.
Clar,
doncs, dic, aquesta la posaràs... de Mare Déu del Bon Camí.
Perquè els teus llibres, el que tenen és que van amb tu. Aquest, en aquest cas, a la tauleta, o
sí.
El del santuari, anava molt bé, però jo el vaig fer servir una època que deia, va, aquest diumenge va, agafo la moto i me'n vaig... I mirava el llibre
sí.
A veure quin santuari podia anar a veure. Que,
sí,
que
sí.
Clar, la majoria no els coneixem, eh?
Sí, el de Maria,
clar, coneixem el del Mare de Déu dels Àngels,
sí.
Coneixem quatre, però clar, allà n'hi havia molts.
Sí, sí.
Clar, això vol dir que tu, com a escriptor, tu deies abans, un novel·lista fa la seva novel·la, la seva pel·lícula, i aquí... Tu, això et porta molta feinada, no?
Aquest és el
perquè
que...
no et pots inventar res.
Aquest és el que més m'ha costat de tots. Vaig estar ben bé 2 anys i mig per fer-lo, perquè és el que dius tu, un escriptor es pot inventar coses. D'acord que un escriptor se'n va al lloc dels fets i allà doncs, pot més o menys escriure 4 coses del lloc dels fets per després posar-ho en pràctica quan escriu la novel·la. Però aquest llibre, per exemple, tu has de no només buscar les dades, que això és el complicat de cada capítol, perquè són 366... No 365, perquè hi ha el dia de l'any de traspàs.
Ah, val, clar.
El 29 de febrer ja és. Doncs, a part, has de comprovar que això sigui cert. I com ho fas? Doncs posant-te en contacte amb el rector, amb el capellà, amb el responsable del santuari. I això és complicadíssim, trobar-lo. Trobar les dades d'aquesta persona, que respongui.
Sí, sí.
Clar, aquí quan... això és complicat,
clar.
Hi ha capellans que no ho saben, estem en un moment crític de l'Església, en el qual hi ha capellans nous, hi ha capellans missioners, trobes missioners que, capellans que no són d'aquí, i llavors has de posar en contacte amb gent de fora de la parròquia, complicadíssim, complicadíssim, sí.
Si
et diré una cosa,
sí?
Això no ho faig per diners.
No, ja, ja.
No, vull deixar clar perquè hi ha gent... que s'ho pot pensar, l'escriptor només rep un 10% de les vendes menys IVA. Menys l'IRPF, perdó. L'IVA no l'hem de declarar. Els IVAs, els escriptors, els periodistes...
No l'has de declarar.
No s'ha de declarar. Els artistes, entre cometes, els pintors tampoc han de declarar IVA. L'IRPF sí. Però jo cobro't un 10% d'això i encara sort que l'editorial em paga, perquè hi ha que han de pagar els llibres. Hi ha escriptors que diuen...
S'han de pagar el llibre.
Diuen, jo vull fer un llibre, i diu l'editorial, quan pensa pagar? I després li donarem els interessos, els royalties, que en diuen, no? Les regalies, els drets d'autor. Però, és clar, si jo cobro't el 10%, si aquest llibre no arriba als 10 euros, jo cobro't 1 euro per llibre.
Clar.
Us imagineu els llibres que haig de vendre?
Clar,
no en tinc ni per anar a un restaurant a fer res. No?
Perquè el millor negoci no seria pagar tu el llibre i dir què m'ha costat? 5 euros. El venga 10, te guanya 5, dic jo.
Sí, però després...
Però
això
de...
això sí, si ho has de fer-ho legal...
Sí, sí, no, no, jo legal parlo. Però clar, has de ser una mica empresari, potser,
sí,
no?
Sí, sí.
Anem a... Àngel, si et sembla,
sí,
una mica de dietètica. Doncs ara ja entrem en els minuts de salut, de sentir-nos bé, perquè la salut va tot lligat, eh? La salut et dona més ganes de fer coses, més ganes de... Que ja ho sé, que amb el Covid hem d'estar una mica... que ara cuinaré, que aquest dia ens deia una de les nostres col·laboradores, la Pilar Criado, que la gent se li va donar una època a fer pa a casa i feien molt de pa. Bé, doncs, el pa és saludable, però tampoc no ens passem, eh? Per això parlem de sobrepès, que a vegades mengem moltes pizzas, molt de pa, molt de dolços, i això ens pot crear un sobrepès. Anem a Genciana. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia, Paco, com estàs?
Ja ho veus, doncs mira, una setmana més aquí amb la nostra nutricista preferida, amb la Rosa. Rosa, parlem d'això del sobrepès?
Sí, el sobrepès és un problema que afecta a molta gent avui dia, per desgràcia, i sobretot amb el tema Covid pel mig, ara més que mai ens hem de cuidar, vale? Perquè recentment s'ha demostrat que obesitat i tens més risc d'agafar el Covid.
Clar.
I per això mateix us vull doncs, recomanar, assessorar que ens cuidem nutricionalment, que mengem el millor possible i per també cuidar-nos les defenses, no? El sistema immunitari... És important que pugi i que estigui ben controlat.
Clar, i que no costa res anar amb una nutricista, que clar, a vegades ens pensem, em vas dir a 8 euros a partir de la segona visita...
Exacte.
Escolta, això no és cap calei, és
no.
Controlat per una nutricista professional, que ella te pot, que tu mateix, en aquest cas teu, que ets tu, pots aconsellar que és el millor
sí.
per menjar, el millor que si ho podem complementar amb una vitamines o, bueno, tu ets la nutrició, clar.
Un bon complement alimentici,
clar.
I a més una bona alimentació,
clar.
Superbé per portar-ho tot millor.
I escolta'm, això del Covid, suposo que noteu, no?, que la gent s'engreixa més, té més
sí.
ansietat, no?,
gent té molta ansietat, els hi costa dormir,
clar.
Van més estressats, ens afecta a tots, és normal.
Clar. I la nutrició té que veure amb el dormir, amb el son?
Moltíssim.
Sí?
Una bona alimentació ens farà descansar millor,
clar.
I el descans és primordial pel dia a dia. Quan menys dormim, més retenció de líquids tindrem.
Clar.
Sí, és important.
I suposo que el fet d'estar a casa, tot això que la t'entra aquesta ansietat, no?
Sí,
què faig? Clar. Vaig a la nevera, no?
Exacte.
T'has de mentalitzar, no?
Aliments que molta gent els encanta els dolços i creen una ansietat cap a la xocolata o tots els sucres que puguin trobar a la nevera i clar, és... S'ha de controlar, això.
Home, una miqueta de xocolata no fa mal, però
no,
sempre és allò.
No, recomano xocolata sense sucre, això sí,
clar.
Amb el 70% de cacau.
Clar, això és l'ideal, eh? És
sí, aquesta sense sucre.
Sí. Sense sucre. El sucre, què ens aconselles? Que no, no?
Que per, no, i tant que no.
Que fins i tot hi ha gent que fa pastissos sense sucre.
Bueno, si són controlats, de tant en tant, sí, es poden menjar.
Però molt...
No, el sucre no és bo, ens pot causar diabetis i no és bo que...
Escolta'm, Rosa, com a nutricista de Genciana, digue'ns l'adreça.
Sí, i tant. Mira, me podeu trobar a la Ronda Pare Claret, perdó,
sí?
Número 15 de Girona.
I el telèfon I podeu... per si... Sí.
Sí, el 972... 20, 87, 87.
Que aquí és en un temps, nosaltres podem demanar la cita prèvia.
Exacte,
i tu ens diràs, veniu tal dia, tal hora, no puc, doncs vine l'endemà o vine aquesta tarda i
sí.
Així és la manera d'anar bé, eh?
Exacte, de dilluns a divendres en trobareu aquí a Genciana.
Doncs Rosa, una abraçada ben forta i salut per tothom, eh? Vinga,
gràcies.
Adéu, bon dia, bon dia, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, nosaltres seguim aquí, Cope Catalunya i Andorra. Àngel Rodríguez
sí.
I Vilagran. de sal. A més, un home que treballes molt amb els temes de Facebook, t'agrada, fas com segons quins presidents d'estat, no? Que ets molt actiu, que això és bo, no?
Sí, mentre no me'l bloquegin com a Trump, no, li van bloquejar,
tu. Bueno, però tu no fas tonteries. No. Tu no fas coses d'aquestes.
No, no, no.
Àngel, sempre, saps, tu potser ho saps, no ho sé, sempre m'ha tingut inquiet. Tu saps el que es va menjar en l'últim sopar de Jesucrist?
L'últim sopar de Jesucrist es va menjar xai.
Xai?
Sí, i tant.
Ah.
Sí, sí, xai, perquè...
Veus, sempre havia tingut jo, què van menjar?
Sí, sí, sí. Sí. El xai era el sopar que menjaven els jueus per la Pasqua. Llavors, quan tu convidaves, era la Pasqua, de fet, és la festa més important, no només pels jueus, sinó també pels cristians, no és el Nadal, és la Pasqua, perquè la Pasqua representa que és la resurrecció de Jesús. I per als jueus, la Pasqua significa el temps que varen deixar de ser esclaus a Egipte, que varen passar, teòricament, 40 anys pel desert, fins a arribar a la terra promesa, que és Israel, no? És això. Pasqua vol dir pas.
En
hebreu. Llavors, la festa grossa és la Pasqua i el menjar que és típic dels jueus festius, sobretot, és el xai. Nosaltres potser seria, no sé, el nostre menjar potser l'entrecot, no?
Ja, sí.
El pollastre.
No, també el xai. El xai,
també el xai,
aquí,
no?
Sobretot aquí a Catalunya el xai és
el
un...
Xai, no?
Bueno, no, Espanya, el cordero del lechal, sí. És un plat molt típic de casa nostra.
Doncs el xai, i va convidar tots els seus amics a casa seva a fer el darrer sopar, que era el sopar de Pasqua.
No eren els 12 apòstols?
Els seus amics.
Els seus amics,
ah, eren els 12 apòstols,
ah, val.
Que ningú dubta que també podia haver-hi alguna noia, no?
Clar.
Clar, però bé.
Deien que Santa Magdalena,
Santa
no?
Santa Magdalena podia ser una amiga seva, no? I bé, se celebra allà i ja està.
I van menjar això?
Van menjar
vi
això.
I aigua.
Bueno,
el vi, va,
per això el vi, per això el vi.
Clar, sí,
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 i l'aigua, sí, sí.
I de la Verge Maria o Sant Josep, se'n sap el que menjaven? Perquè llavors, a aquella època, què menjaven? Fruit sec, no molt?
Molt de fruit, els dàtils, sobretot.
Dàtils,
és un dels productes típics d'Israel, no? I després, moltes vegades, més d'un ha dit, Jesús era vegetarià. No pot ser vegetarià, ho sento molt, però si tu llegeixes els evangelis, et parla de que... menjava xai. Per tant, impossible. I deien, Jesús era abstemi, això de que bevia vi, perquè hi ha una tradició que diuen que Jesús podia beure, en comptes de vi, most. Que no sé si és si té alcohol o el most, però...
No en té.
Crec que no. Doncs deien que bevia most. Sí.
Són coses... I una pregunta, perquè estem ja arribant al final. Amb aquell llibre, tu que parles de 365 dies amb Maria, la Verge Maria va venir, els catars van venir aquí a la Catalunya Nord?
Bé, deien, hi ha una tradició que venia aquí a la zona aquesta dels perfums, com es diu? Aquí a França, hi ha una zona de perfums a França que es venera al santuari de Santa Magdalena. Ara no va bé el nom.
Però sí, pot ser que vinguessin.
Bé, hi ha una tradició que van marxar en barca, Santa Magdalena, la Maria, i després dos amigues més de Maria, van venir en barca i van venir a la Provença. Ara no va sortir el nom. Van venir a la Provença.
Va.
I es van escapar, i hi ha una cova aquí a la Provença, que és la cova de Santa Magdalena, que és la que teòricament va estar a Santa Magdalena durant molts d'anys.
Doncs bé, nosaltres ja ens diuen que ja hem arribat a l'hora. Àngel,
gràcies,
moltes gràcies a tu. I ja ho sabeu, això ho trobem a qualsevol llibreria.
Es pot demanar, si no la troben, es pot demanar.
Es
qualsevol
pot.
Llibreria es pot demanar, i si no, a Girona, a l'Empúries i a la llibreria diocesana Casa Carles.
Doncs vinga, ja ho sabeu, 365 dies amb Maria, de l'Àngel Rodríguez. Gràcies, gràcies també a vosaltres, i sobretot, salut.
No cal menjar res a la Carme Ruscalleda, ni tampoc res al senyor Ferran Adrià, ni degustar cap plat o celler de Can Roca, perquè en cap plat amb ell es poden comparar. No cal menjar cap restaurant de 5 estrelles, a mi res em pot fer canviar, perquè una bona botifarra amb mongetes amb res es poden comparar. Mongetes amb botifarra és el plat que m'enamora. No maqui mai a la taula, cada dia i a tota hora és el plat que més demanen.